Bon dia, ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Aquesta és la sintonia que dona entrada a la tertúlia ciutadana que ofereix Nova Ràdio Lloret els dimarts i dijous. Avui amb tres ciutadans que ja els tenim als estudis i els quals passem a saludar. Dani Canals, molt bon dia.
Bon dia.
També amb nosaltres, Francisco Pastor, bon dia.
Bon dia.
I en Miquel Fenero, bon dia.
Bon dia a tothom.
Tots tres ja ho veuran després a la pàgina web amb la fotografia de rigor amb barba i bigoti. Només li falten a en Miquel Fenero les ulleres, que també aniríem a joc. O sigui que... buscant les coincidències, buscant sempre el consens, aquest és l'esperit d'aquesta tertúlia, on es dona l'opinió als temes que proposem i, en primer lloc, parlant de gastronomia. Jo crec que coincidirem plenament amb la cuina i amb la dieta mediterrània. Lloret acull la primera acció formativa per caminar cap a una destinació de cuina saludable, precisament. Cuinar amb oli d'oliva, no sé si vostès cuinen, oferir plats amb verdures i productes integrals, així com afavorir el consum responsable de begudes alcohòliques. Què són alguns dels requeriments que han de complir els establiments que volen obtenir el segell, podríem dir, de qualitat AMET, un distintiu que atorga l'Agència de Salut Pública de Catalunya i que acredita que restaurants, hotels i altres locals ofereixen cuina mediterrània. Es cuiden prou vostès, Dani?
No.
Caram.
Cometo...
Taxatiu, eh?
Diguem que la carn és dèbil i jo la veritat és que el menjar em perd i, bueno, simplement em costa molt fer bondat. Ja ho aconsegueixo de tant en tant, més perquè convisc amb una part de la Santa Inquisició dietètica que m'obliga a cuidar-me i a fer bondat de tant en tant, però la veritat és que si em despisto una mica em costa poc caure a la tentació.
Més mal que de tant en tant es mou, juga algun partidet a pàdel.
Sí, això sí, procuro anar a caminar, procuro jugar a pàdel i de joc, però esclar, el que passa és que el que surt no compensa el que entra.
Francisco?
A nivell de menjar, sí. Sí, no sóc un radical estricte amb dietes i això, no. Però sí que em cuido. M'agrada molt menjar verd, m'agrada molt beure molts de líquids, molta aigua, no prenc cafè, no prenc cafeïna, ni Coca-Cola, ni coses d'aquestes.
Gens.
Begudes ensucrades, tampoc. De fet, alguna vegada sempre amb algú diem, anem a fer un cafè. És la manera de parlar, jo sempre prenc una infusió, perquè no m'agrada. Llavors, els gustos que tinc em fan restringir les coses que m'anirien malament. Per tant, ja estic bé, em sento còmode. No em prohibeixo res, però no m'excedeixo amb res tampoc.
Ets de gustos saludables.
Sí, ahir a la nit vaig sopar una amanida i encantat de la vida. O sigui, molt bé, molt... que a més coincideix que és sa, doncs fantàstic.
Miquel?
Home, doncs és qüestió de conceptes, no? O sigui... mediterràniament no em cuido. Ara em cuido de menjar cada dia. Saps? Les verdures i això, ara sé que em tiraré la gent a sobre, però jo sóc de l'opinió que l'herba pels conills. I sobre lo del consum responsable de begudes alcohòliques, em responsabilizo de beure-les. I, en fi, hi afegiria un dintre de la cuina, no? Crec que és mediterrània, no? Però, vull dir, la truita de patates amb o sense ceba.
Amb ceba, tot.
Ai.
Caram, parlar d'aquestes coses de bon matí, la veritat és que...
És que jo al vespre em vaig menjar, precisament. I si li falta ceba... Queda... Falta algú.
Què els sembla, però, aquesta iniciativa, no?, de acollir una primera acció formativa per caminar, també, des del punt de vista turístic, una destinació de cuina saludable. Hem escoltat diferents persones del sector que comentaven que cada vegada els clients, quan venen, trien molt més el menjar, eh? Quan és a l'hora de fer l'àpat.
És una iniciativa perfecta. Jo vaig estar de vacances en un parc temàtic als Estats Units i la sorpresa va ser que dintre el parc temàtic hi tenien com un parc de cadires de rodes motoritzades, però n'hi havia a patades. Quan vam entrar al dematí tampoc ho vaig entendre, però simplement les tenen per la gent obesa. Per la gent obesa. I a mig de matí o mitja tarda o durant el transcurs del dia, t'adonaves que allò n'hi havia patades de gent així, i inclús que les atraccions estaven adaptades perquè poguessin arribar amb el carretó fins pujant a la d'allò. És evident que tenen un problema de salut pública d'espant, perquè jo no havia vist tanta gent obesa en ma vida junta en tan poc espai. El que està clar és que s'ha de entenc que fomentar l'educació més que la imposició de menjar verdures, sinó fomentar l'educació i aprendre el gust de menjar com en Francisco amanides i disfrutar-les i fruita i disfrutar-la, té que ser un fonamental, bàsicament, encara que sigui per una qüestió d'egoisme comunitari. L'educació d'avui ens estalvia la sanitat de demà i, per tant, em sembla que és prioritari. Uh-huh. I està molt bé. Trobo que, a més, que Lloret sigui pioner en segons quines iniciatives turístiques a sobre, encara em sembla millor.
Uh-huh. I més quan el fast food s'imposa, entre els joves, almenys. Vull dir que...
Bueno, per això s'ha de fer més pedagogia, perquè jo crec que tothom estarem d'acord que s'ha de fomentar la dieta sana, però el problema és que tenim moltes tentacions. Hi ha molt de dinar, molt de màrqueting darrere, moltes marques molt potents, que és molt fàcil caure i dir, ostres, vinga, va, sí, anem a menjar això. I que s'hagi de, que es faci pedagogia o es faci iniciatives com aquestes és molt positiu. Jo us explicaré una petita anècdota. Jo tinc un amic que va marxar fa molts anys a Xina. Se'n va anar a fer les Amèriques, però va anar a Xina. I allà, bueno, va trobar feina, va trobar una sortida professional, es va quedar, es va casar amb una xina, va fer família, i un dia que ens vam trobar, jo em comentava, bueno, Lloret, el tema turisme i tal, com ho porteu? I jo li vaig dir, bueno, aquí tenim bones platges, tenim un bon entorn, i em deia, no, però espera't, has de mirar-ho en perspectiva global, perquè una platja com aquesta la pots trobar a Xina, a Vietnam o qualsevol altre lloc del món. Llavors, m'has de donar una cosa que realment et diferenciï. Què teniu a Lloret que a mi, que visc a Xina, em faci venir aquí i no a una altra part del món? I una de les coses que se'm va ocórrer va ser això, precisament. Vaig dir, estem en un punt estratègic a nivell gastronòmic on tens els 3 o 4 bons restaurants dels millors del món que ho tens a tir de pedra. I no estaràs ben bé al costat d'un, però estaràs estratègicament. I, per tant, el tema gastronòmic sí que és una cosa que ens diferencia a nivell mundial. I ell em va dir, tu compro. Mm-hmm. Perquè sí que és veritat que teniu platja, teniu sol, teniu no sé què, però el tema aquest que em dius gastronòmic, tu compro. Per tant, qualsevol iniciativa que es faci fomentant la gastronomia, que ens diferencia d'altres destinacions turístiques, i, a més, estem fomentant una vida sana, em sembla perfecte.
Ha tocat un tema, el tema de les platges, per exemple. Clar, diu, platges com aquesta en trobarem a altres llocs, segur.
A mi em sembla que no.
No.
Jo no he voltat món com per dir-te sí o no, però ell em deia que hi hagi una platja, que hi hagi pins a tocar la platja, segurament trobarem a un altre lloc.
Sí, hi ha pins i a palmeres, però...
Jo no ho puc posar en dubte, perquè no ho sé, ni afirmaré ni que sí ni que no, no seré categòric. Però sí que em deia que, clar, hi ha gent que va al Carib per la platja i diu, és que platges com el Carib, te'n vas a Indonèsia, per exemple, i n'hi ha. Mm-hmm.
Sobre pins a tocar mar... A Castelldefels els pins toquen a mar i la platja no té res a veure amb la de Lloret. La sorra no és la mateixa ni de lluny.
Clar.
Saps? Anar a una platja i poder nedar, poques.
Sí.
Sí, sí, sí.
Saps?
Sí.
O sigui, clar, Xina és un país enorme, al litoral, suposo jo que hi haurà de tot.
Algun lloc
però,
hi haurà.
Vull dir, aquesta persona que viu a Xina i diu que la platja... això és una cosa marginal.
No,
que m'expliqui quina platja de Xina és famosa mundialment.
Jo penso que l'amic d'en Francisco posava a tall d'exemple. Bueno, sí, platges n'hi ha, potser no com aquestes, però que d'allò.
Bueno, la diferència és aquesta, sí. Potser no com aquestes.
Amb això del tema gastronòmic, en alguna altra ocasió que hem vingut aquí i que hem debatut sobre tema turístic, jo sempre he defensat una idea que és molt, molt, molt senzilla, que és el back to basics. Per què venia la gent? Per què ens van fer un destí atractiu en el seu moment? Teníem unes platges collonudes, perquè teníem un tracte impecable, perquè teníem bons hotels, bons preus i perquè menjaven bé. Per tant, incidir en aquest cas, doncs, on aquest tema encara és molt important. Encara us explicaré una altra anècdota. En el Patronat de Turisme de la Costa Brava té un club de màrqueting que és de golf i per promocionar la destinació de Girona com a destí turístic de golf. Van convocar unes jornades van convidar dos grans turoperadors de golf, un de nòrdic, un d'anglès, i els hi van demanar, escolti, volem que ens expliqui quins punts forts i quins punts febles té la destinació per nosaltres poder treballar en una cosa o en l'altra, per això, des del punt de vista de qui ven. L'anglès va parlar de que teníem que l'entorn estava molt bé, que teníem varietat de camps de golf, etc, etc, etc. Va fer un speech molt tècnic d'allò. El nòrdic, quan li va tocar el d'allò, diu, bàsicament aquí hi ha tres raons perquè nosaltres venguem Costa Brava com a destinació de golf. Una és que es menja molt bé. La segona és que es menja molt bé. I la tercera i definitiva és que es menja molt i molt bé. Ell... I em va fer molta gràcia perquè, per sobre de tot, ell valorava que efectivament es menja bé i que es menja sa i que es menja de forma correcta. I això jo crec que és un dels grans atractius, a més, que hem de sumar a la nostra oferta.
De totes maneres, menjar bé no és només un sentit de boca, perquè no és el mateix menjar el mateix plat a la platja de Lloret que el fiordo nòrdic.
Correcte. Sí,
per tant, l'entorn fa que aquell menjar que és bo ja de per si sigui millor encara.
Sí, home, sí. Això està...
Jo m'apunto al mil per mil a tot el que dieu. No, de veritat, sense bromes. I una cosa que trobo important també dintre d'aquestes jornades gastronòmiques és aquest segell que donen de compliment, que està molt bé que vaiguis on vaiguis sàpigues que el que et venen és de veritat. O sigui, que un restaurant que tingui un segell i aquest segell et garanteixi que allò està cuinat de tal manera que tinguis aquestes garanties, això ho trobo importantíssim.
Sí.
Avui és dijous, saben que toca menjar, no?
Arròs.
Ah, jo pensava que era verdura i carn a la planxa.
No. Bueno, jo menjaré verdura i carn a la planxa perquè he intentat fer un quiebro per anar a menjar arròs, però m'han dit que no. M'han ensenyat targeta groga i he percebut de la segona, o sigui que...
Home, però un arròs amb verduretes, carxofetes i tal,
també és
molt bo, també.
També és bo, també és bo. Home,
jo sóc més de fideuà.
Jo quan en Miquel ha dit estic al mil per mil, jo pensava que anava a dir quan anem a dinar? Traieu els plats que comencem a menjar.
Home, clar. Però estem d'acord que les platges que tenim a Lloret i a la nostra costa són una singularitat
i tant per
vendre...
Lloret ha ensejat diversos missatges turístics que després ha tingut crítics i elogiadors i tal, però una cosa que ningú ha discutit és que tenim 7 platges seguides de primer nivell. Això és un missatge que des del principi dels temps s'ha dit perquè és veritat i mai ho ha rebutjat ningú. I a Lloret, menys alguna vegada, però no per les platges, sinó que hi ha hagut una invasió d'algues o d'aquestes coses, ningú ha criticat mai l'estat de platges de Lloret. Sempre ha sigut un valor afegit.
La pròpia natura és la que també regula.
Sí.
Avui també en el Bon Dia Bon Hora hem parlat de l'agrupació de defensa forestal de la Selva, parlant de natura, que ha iniciat la campanya del borrissol del Pollancre per minimitzar el risc d'incendi forestal, que aquí sí que podem seguir tocant fusta perquè ja portem uns anys
que no passa res,
que no passa res i que no passi.
Res important.
Sí.
Petites cosetes sempre van passant, surs, però no passa res important.
Jo és que el borrissol del Pollancre no em deixa dormir. És una cosa que em té preocupadíssim.
Jo, la veritat és que ho vaig llegir l'altre dia al Facebook ho van penjar els de l'ADF, que començaven la campanya, i jo el que no sabia és que fos tan inflamable o que ajudés tant a d'allò. Això no tenia ni idea, la veritat.
Sí, sí.
Bueno, aquí hi ha molt pi, les pinyes també són molt inflamables, també... No, i està bé, no ho dic en cap sentit negatiu. Si tenim pinyes, tenim borrissol del Pollancre, que és inflamable, i tot això són unes coses a cuidar. I està molt bé que els entesos amb el tema, com són els de defensa forestal, s'ocupin d'això i prenguin mesures preventives. Molt bé.
A mi em passava una mica el mateix. A casa ens preocupa, i ens preocupa de veritat, perquè bueno, jo soc asmàtic, la meva filla ha heredat aquesta bona qualitat meva, i clar, qualsevol cosa... No som al·lèrgics al pol·len i coses d'aquestes, no és la substància, però sí que és veritat que un aire que no està net doncs facilita que puguis tenir problemes pulmonars. Llavors, hi ha vegades que mires per la finestra de casa i veus un mar de borrissol que està flotant en l'aire i dius, ostres, aquest és l'aire que jo estic respirant. I clar, mirem des del punt de vista de preocupació, però em passava com tu, eh? Desconeixia que fos un element a tenir en compte a l'hora dels incendis forestals.
Passem d'una banda a una altra, ja que tenim aquí un especialista en transport, doncs ens podria comentar la notícia que l'Ajuntament reajusta el transport urbà per adaptar-se a les necessitats dels veïns. És a dir, quan fa ben poc en servei aquest nou aquestes noves línies de transport urbà, les va posar en un horari, en un traçat, però en canvi al cap de no res, d'uns quants dies, es reajusta, es readapta d'acord amb les necessitats. Això està molt bé de cara a la ciutadania.
Jo penso que sí que està molt bé, tot i que jo em dedico al transport, el transport discrecional, el transport regular i sobretot el transport urbà és tres mons diferents completament, i sí que anem sobre rodes tots, però realment són mons absolutament diferents. El que sí que està clar és que dona la sensació que el transport públic de Lloret, el transport urbà, ha fet un salt de qualitat. I, a més, entenc que la idea de convertir l'estació de busos de Lloret en el hub del transport urbà i que les tres línies, o quatre, o cinc, convergeixin en allà i que la gent pugui saltar d'un bus a l'altre per connectar les diferents zones, em sembla brillant. Els busos que hi han posat són del tipus low floor, d'accés, de pis baix, per tant, accessibles per la gent gran, els carretons dels nens, les cadires de rodes, sobretot per gent gran, que és el màxim usuari d'allò, busos moderns, d'una mida que es pot passar per tot arreu bé, em dona la sensació que hem fet un bon canvi.
Jo no sabia que... Bueno, o sigui, quan has dit que l'estació de busos de Lloret s'ha convertit en el hub,
sí,
jo tenia entès que sempre ho havia sigut.
No, però almenys ara potser sí, eh? no vull dir una cosa que d'allò, però sí que és veritat que a determinades hores veus els tres busos una darrere l'altra en una hora en punt i que la gent canvia de bus per connectar amb el talló. Jo això abans no ho havia vist mai, probablement perquè potser paraven en una altra zona o potser perquè les línies estaven organitzades d'una altra forma, però sí que és veritat que un bus fent una determinada ruta i una altra, això permet que amb un sol bus puguis fer més expedicions perquè no han de fer un recorregut tan llarg i no has de posar tants vehicles. Almenys entenc que funciona així.
S'assembla més al tipus transbord, no? Del
ni
metro,
ni menys, una cosa ni així. Més ni menys. Llavors aquest va donant la volta, tu vius en punta, però has d'anar a l'altre, saps que arribes allà, saltes de bus, pum, i te'n vas. Jo crec que inclús la imatge corporativa del transport urbà i el tipus de vehicles que hi han posat, doncs em sembla molt modern, em sembla molt correcte i em sembla que funcionarà molt bé. A més, tinc la percepció no sé si és simplement percepció, que l'utilitza més gent.
Home, si està ben organitzat, és lògic.
Dóna la sensació que de seguida allò. Amb el tema que s'hagi ajustat, es posa en marxa una reorganització de línies, es prova 15 dies, escoltem, captem què diu l'usuari d'allò i, pum, tenim l'agilitat i la flexibilitat per ajustar-ho. I aquí haig de felicitar tant l'Ajuntament com a l'empresa que l'explota, sí, que han tingut la capacitat per detectar-ho i per ajustar-ho. Vull dir que això
de fet,
és...
De fet, l'Ajuntament des del primer moment va dir que era un projecte viu.
Correcte.
I que aniria evolucionant. Per tant,
tot i que
la idea és molt bona.
Pel Facebook veiem que hi ha alguna crítica, eh? Això és del passat divendres. És en el grup Proposem Lloret. Diu, resumint, que l'Ajuntament al barri dels Pescadors, a part d'haver de fer el transbordament, et costa 2,70 euros. Diu, francament, crec que és complicat, sobretot per la gent gran, i el preu és el doble que l'any passat. És una queixa que traslladen a través d'aquesta xarxa.
Jo el que tenia entès és que si feies el transbord en unes determinades zones, amb el mateix bitllet podies anar. Però això no és una afirmació, sinó simplement és el que tenia entès. Home, hi haurà coses que encara s'hauran d'anar polint, segur, però el que sí que és evident és que em dona... El salt de qualitat ha sigut impressionant.
Que el transport urbà funciona millor... No sols millor, molt millor. Això és un fet innegable. Sobre les crítiques, aviam, jo ara seré molt injust perquè citaré una destinació excèntrica, no? Però això com les xerrades de bar a vegades que dius per fer la punyeta i tal, a les Masies de Lloret quants autobusos hi van i cada quan?
Ni idea, això no ho sé.
Que per davant de l'Ajuntament en passi un cada mitja hora és que és inclús esperable.
Sí, home, clar.
Que Fanals també en tinguin cada mitja hora...
Que les Masies de Lloret...
Seria escandalós que no d'allò. Ara, hi ha llocs. El dir Masies de Lloret, crec... una mica més abans està Lloret Blau.
Crec que aquí funciona el transport a la demanda. Només s'hi va quan algú ho demana. Que això també és una mesura intel·ligent, perquè no cal gastar gasoll i hores de conductor a passar 25 vegades per un lloc on no hi ha massa crítica com per emplenar-se. O per garantir el d'allò. El transport a la demanda és una solució que s'ha trobat inclús a nivell comarcal i a nivell de llocs on hi ha molta dispersió de població per tenir transport, assegurar la mobilitat de la gent, però no deixar-hi el pressupost anual del d'allò. No. Llavors, això és el que s'ha de procurar. No sé quanta gent i si funciona així. També voldria dir una altra cosa. Lloret no té la orografia ni la distribució urbana apropiada per tenir un transport urbà àgil i ràpid i d'allò. És un, per al transport urbà és una ciutat hostil. Hostil. Tenim, no hi ha possibilitat de posar carrils bus a lloc, més aviat els carrers són estrets, al centre no s'hi arriba, fas el perímetre i para de comptar, i tenim urbanitzacions per atipar. Hi ha un piló de gent dispersa d'allò.
Que són contribuents.
Sí, un centre molt compacte i
l'extraradi està molt dispers.
L'extraradi és molt dispers. Llavors, hem de tenir en compte que no ajuda. I el que està clar és que el transport urbà, al final, per definició és deficitari, per definició. I, per altra banda, si es vol tenir millor servei, és una qüestió de posar la manguera dels cèntims allà. Més busos, més conductors. Més
no, ho trobo un tema interessant, no? O sigui, a més, dintre
buscar l'equilibri entre mantenir el pressupost en un d'allò i assegurar la mobilitat i no passar-se.
Dintre de les explicacions, això que dius, l'orografia no ajuda, i és cert, o sigui, qualsevol persona que vingui aquí sap que és complicat i tal. Espírit crític, o sigui, ganes de fer la punyeta. L'orografia no ajuda, però es contempla, i de quina manera? Perquè, clar, i ficat a un cas molt extrem, que és Masies de Lloret, però una mica més enllà hi ha Lloret Blau, una mica més enllà hi ha Lloret Verd. Allà sí que la densitat de població és bastant important.
Sí.
Cada quan?
El que passa és que Lloret Blau, Lloret Verd, i parlo amb totes les prevencions de que tampoc no sóc ni un entès en la matèria ni res. Si es pretén que es passi per tota la urbanització a recollir gent, per tota la urbanització, i les urbanitzacions són quilomètriques, perdem aquell vehicle que pugui fer una altra expedició fins a l'entrada de la urbanització, que pot ser un lloc de congregar la gent. Què passa a la gent que viu a l'altre extrem de la urbanització? Que o va a peu fins a l'entrada o va amb cotxe. I si va amb cotxe fins a l'entrada i no té aparcament a l'entrada, què fa? Baixa fins a Lloret. Llavors, a vegades el transport urbà s'ha de veure contemplant tot aquest tipus de paràmetres i, sobretot, tinguent en compte que, per definició, és deficitari, però que tampoc s'hi dediquin més recursos dels necessaris. Sí que és evident que el que viu en una urbanització ho té més fotut. La gent, quan va a viure una urbanització, ja es fa càrrec de que el cotxe i la moto per portar els nens al futbol o al karate o a l'escola o al metge o el que sigui, o al supermercat, l'haurà d'agafar cada dia. Llavors sí que hem de garantir uns mínims. Per això crec que hi ha una part del transport a la demanda que és que crec que funciona, crec, en totes les prevencions, i això és algo que entenc que s'ha de tenir molt en compte.
Ara que comentaves això de que el transport públic no és deficitari, aquesta setmana he llegit una notícia que Estònia,
sí,
a Tallinn,
sí,
va fer el transport urbà públic, el van fer gratuït.
Sí.
I l'experiència va ser tan bona que el volen expandir a tot el país.
Sí, crec que és una prova pilot que s'ha fet per inclús... Hi ha una tendència imparable, que és eliminar els vehicles privats dels centres urbans. Londres té un sistema de càmeres al voltant de tots els accessos de Londres que no permeten entrar segons quin tipus de cotxes. Segons en funció de quina normativa ecològica compleixin, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, etc, etc. Nosaltres fa anys que quan anem a Itàlia, a Florència, paguem menys per entrar a Florència i fer la visita si anem amb un Euro 5 o un Euro 6. Ara ja amb un Euro 3 ja no hi pots entrar-hi. El 2020, a partir del 2020, Londres prohibirà la compra d'autobusos urbans que no siguin elèctrics. La combustió l'eliminaran. Està per veure si ho podran complir, perquè la tecnologia avança, però potser hem de pensar que a Londres hi ha al voltant de 6.000 busos urbans circulant. És un dels mercats de transport urbà més potents del món. I en allà no ho explota directament l'entitat una entitat municipal, sinó que el que fa és que hi ha una entitat que es diu Transport for London, que és que concessiona, adjudica paquets de línies a empreses privades que els exploten, amb les condicions que imposa Transport for London. I això veurem si es podrà complir o no. A Nova York, a Manhattan, la gent no té cotxe. Però no té cotxe perquè no hi ha pàrquing. Uh-huh. I no hi ha pàrquings soterranis, perquè és una illa, no es pot soterrar, etc, etc. I la gent circula amb taxi, amb metro i amb el transport de superfície. És una tendència imparable que a les ciutats es deixi es prohibeixi el transport privat. Si ho volem relacionar això amb Lloret, podem parlar del pàrquing de sota el passeig. Posar un pàrquing a sota el passeig garanteix que per los siglos de los siglos tinguem trànsit a davant d'un dels actius principals de Lloret, que és la platja. Ens convé això a llarg termini? Jo no tinc la resposta, eh? Així per davant.
Qui diu pàrquing soterrat en el passeig, també pàrquing soterrat a l'aparcament de Sa Caleta, de la plaça de la Sardana.
Sí, sí, sí.
És a dir, trauries els cotxes a nivell superfície,
però
i els deixaries soterraris. Amb una planta, només.
Aquest és un debat que a vegades té tantes conseqüències futures. O sigui, decidir això, que al final què són fer un pàrquing a sota del talló? Anem a especular. 50 milions d'euros?
Comencem pel permís.
O 10. O, vale, això, anem a suposar que ens donen, anem a suposar que ens donen el permís i que tal i que qual. I anem a suposar que la inversió és 10, sense posar 10. Però és que aquests 10 condicionen els propers 30 anys, o 40. I l'evolució de les coses sembla que va cap a un d'allò i potser posar un pàrquing... allò, jo tinc un amic molt amic que és pro-pàrquing, un parell d'amics que són pro-pàrquings, i aquest és un debat que d'allò. Jo la veritat és que no sé què dir, perquè és veritat que el pàrquing de Blanes, del passeig de Blanes, ha actuat com a dinamitzador comercial i ha dinamitzat una zona que era, que no era la zona turística i que, per tant, potser era menys atractiva per anar-hi, i aquell pàrquing ha dinamitzat el comerç i d'allò. Però sí que és veritat que hi haurà trànsit rodat la resta de la vida.
Bueno,
ens convé a nosaltres, això?
Bueno. També, aviam, aquí hi ha dues coses que, per ignorància, vull dir, veig que toques molt bé el tema del que parles, però vull dir que la platja de Blanes no hagi sigut una zona atractiva de Blanes...
No, la platja no. Parlo del centre comercial. A Blanes...
Bueno, però a Blanes el pàrquing està just davant de la platja, el pàrquing soterrat.
Sí, però la densitat d'hotels que hi ha a aquella zona de Blanes és petita. Estan tots a la banda dels Pins. Llavors... una manera d'atraure gent en el... Escolta'm, és igual que els centres comercials. Mm-hmm. La gent un dia que plou, què fa? I vol sortir. Cony, anem a l'Espai Gironès, que com a mínim hi ha pàrquing. I està cobert, i farem un poc.
Però aquí, veus... Aviam,
I a Blanes...
Em sembla que és una mica apropiar-se del mèrit dels altres, no? O sigui,
no.
El passeig de Blanes...
No sé si és un mèrit.
Ha estat a petar sempre, o sigui...
Sí, correcte.
O sigui, encara que els hotels estiguin als Pins,
sí,
la gent anava a Blanes.
Correcte.
I quin era el primer lloc que trepitjaven de Blanes? La platja i el passeig.
Sí, però ara, a més, vas a Blanes i saps que aparcaràs. I si vens de Lloret i vas en cotxe, i d'allò, aparcaràs.
Mm-hmm.
Que aquest és un atractiu. Jo no sé si aquí a Lloret ens passaria el mateix, si el passeig dona com per posar-hi tantes places com tenen a Blanes, o si no es convertirà, doncs, bueno, no ho sé, en un pàrquing que no és ni xitxa ni limonà. Llavors, és una decisió estratègica per al poble que jo penso que hauria de ser presa amb un consens brutal a l'Ajuntament si és que mai es proposa aquest debat, o es proposa seriosament. Mm. Perquè és un tema que ens afecta a 30 anys vista, o 40 o d'allò, inclús el model turístic. No?
De totes maneres, també, la segona cosa que volia comentar, aquesta afirmació taxativa. No sóc hostil cap a tu, però...
A mi ja m'agrada la batalla.
De dir, tenim trànsit rodat per sempre més, no necessària.
Home, si tens un pàrquing...
No, tens una...
Hi hauran d'accedir-hi...
Doncs tens el mateix que, per exemple, un carril bus, o sigui, tens des de cert lloc on sí que hi ha trànsit rodat una via d'accés només allà per anar al pàrquing.
Sí que et condiciona l'urbanisme, eh?
Sí. Però no d'aquesta manera jo, tan brutal
jo,
com...
Hi ha una cosa que a mi em va agradar quan hi va haver el canvi del trànsit rodat al passeig, que d'un sentit o d'un altre, però que es va restringir, el passeig era la bomba. Era un lloc que podies anar a córrer, podies anar en bici, podies... Sé que potser no es va fer de la manera que es havia de fer i estaré d'acord amb tot això. Però sí que és veritat que era un gustasso anar al passeig. Ara també, però ara hi ha dos carrils, un d'anada, un de tornada, i cotxes aparcats, i el passeig és el que és. Abans teníem un carril bici paral·lel.
I a vegades em faig... Han guanyat molts metros, també.
Perdó?
El passeig, per compensar això dels dos carrils, ha guanyat molts metros.
De cera.
Cosa que ara la volen entregar a les entitats privades.
Però clar, volem un passeig perquè es pugui circular bé o volem un passeig perquè la gent el pugui disfrutar? Jo em faig repetitiu i sempre dic el mateix, però és que jo estic d'acord amb tu. Jo sempre ho he defensat. Crec que les coses... no s'han de veure a curt pla, sinó que s'ha de fer una planificació. Llavors, l'Ajuntament té la responsabilitat de fer un projecte a llarg plaç, contemplant totes les opcions i, sobretot, tenint en cap el model de ciutat que volem, el model turístic que volem, la manera que s'ha de relacionar els veïns i han de conviure amb l'activitat productiva, i això és molt important. Per tant, si hem de decidir si volem pàrquing o no, no s'ha de fer a rendibilitat econòmica a 5 anys,
exacte,
sinó que s'ha de fer amb una visió de futur de com a mínim 50 anys, perquè és que si no, les decisions ens atropellen. I llavors no tindrem el poble que volem, tindrem el poble que hem construït sense saber on anem. Llavors, és, la planificació és molt important.
Això s'ha de pensar. Tu has parlat, l'Ajuntament ha de planificar. Jo crec que no. Entre tots hem de decidir.
Vull dir, té la responsabilitat de liderar aquest, i evidentment amb consensos, i evidentment amb participació, i tenint en compte totes les veus, evidentment. Però qui té la responsabilitat de comandar aquest procés...
Sí, correcte. Correcte.
És l'administració, és l'Ajuntament.
I tenint en compte, fico l'exemple que hem dit de Blanes, que qualsevol lloc que vulguis potenciar, no et pots oblidar que has de tindre la manera d'arribar-hi i que et sigui còmode quedar-hi. O sigui, ara, per correcte, exemple, el passeig, la mateixa paraula ho diu, és un passeig per anar amunt, per anar avall, gaudir d'un espai... A Lloret apostem molt pel turisme familiar, o aquí mateix nosaltres dediquem un dia d'oci a sortir amb la família i tal. Pues no és molt agosarat dir que tens, per exemple, tres nanos amb diferents edats, un d'ells amb cotxet, l'altre petit que portes de la mà i l'altre que ja camina una mica sol, però per gaudir d'un espai has de poder arribar amb cotxe. Per què? Perquè el cotxet és plegable, o sigui, tu no pots córrer 5 quilòmetres arrossegant un cotxet per arribar a un passeig.
Correcte. El que està clar és que no pots fer 5 quilòmetres, però potser sí que pots fer 500 metres.
Però 500 metres, ara comencem, agafem un metro, 500 metres a on arriben?
Mira, pràcticament al pàrquing del casino, pràcticament, o al pàrquing del camp de futbol o del poliesportiu. I això té un avantatge clar. És que si la gent aparca en allà, transita per la zona comercial per arribar al passeig. I això dona vida en el comerç i dona vida en el centre. I hi ha un altre problema acuciant, que per lo que he llegit així esporàdicament en altres, bueno, en diferents llocs, és la progressiva desertització dels centres urbans. Primera, perquè la suposada economia col·laborativa d'allotjament, i després si volem parlem de per què suposada, destrossa el mercat immobiliari, i perquè l'evolució del comerç electrònic també fa mal al comerç, etc, etc. I un centre desert no és atractiu per ningú, i nosaltres vivim de que ens vinguin a veure, i això no ho hem d'oblidar mai. Amb el tema del passeig, abans hem parlat del tema de la gastronomia i del Pacto Bàsics. El passeig és el nostre principal actiu turístic. Com el passeig de Lloret, n'hi ha molt pocs. Jo diria que és l'únic. Si tens una estrella, tens un lloc que és la bomba, tendeixes a degradar-lo o tendeixes a millorar-lo? Per tant, jo em dono la sensació que el passeig és la nostra Torre Eiffel, és el nostre Empire State o és el nostre Big Ben. Ha de convertir-se en el centre neuràlgic, entre altres coses, perquè a darrere hi ha el centre comercial, hi ha vida, hi ha de tot. Sí que és veritat que per convertir el passeig en l'estrella d'allò ens fa falta una cosa, que en puguem prescindir com a via de comunicació. Perquè ara és imprescindible. La necessitem perquè la gent hi transiti, perquè si no col·lapsem el poble. Què necessitem perquè deixem de necessitar el passeig com a via? La ronda que connecti les Alegries amb Canyelles i que permeti desviar el tràfic que ve de Tossa cap a les Alegries. I això seria molt important, com a mínim donar una alternativa. I llavors això ens permetria pacificar el passeig i posar-lo al lloc que es mereix.
He estat a punt de discrepar amb tu, però al final ho has redreçat.
Aquesta tertúlia porta 42 minuts i encara no ens hem ratllat. Això és absolutament lamentable.
No, però mira,
avui en Francisco portava l'armilla.
Sí, sí.
Jo portava l'escopeta, si has de ser sincer.
Jo hauria de parlar amb molts experts en totes les matèries implicades, però des de la meva distància o ignorància, si vols. Jo, un model de Lloret amb un pàrquing soterrat a la platja, o un Lloret amb pàrquings dissuasoris a l'extraradi, me quedo amb la segona opció. A mi m'agrada més un centre de llorec poc rodat. Em quedo amb un lloret, amb un passeig més passejable i no tan transitable per cotxes. I, per tant, sí que és veritat que l'escenari ideal seria que el passeig a mar fos l'estrella, però és que jo crec que a dia d'avui encara no ho és. Per això dic, estava a punt de discapar en tu, però al final has dit, falten tres o quatre coses a fer perquè sigui l'estrella. I jo crec que una d'elles és la que apuntaves tu, que és molt, molt important. Treure cotxes.
Correcte.
Poder no tots.
Que els puguem treure.
Però que passin tal quantitat de circulació rodada pel passeig a totes hores, això li resta importància turística, i no tan turística, sinó disfrutable per la gent de Lloret, els propis veïns, que facin seu al passeig. No és seu perquè puguin passar amb el cotxe des d'una punta a l'altra. El faran seu els veïns de Lloret si poden anar amb els nens, amb els carrets, poden disfrutar...
El passeig és per vianants, perquè passegin vianants.
Correcte.
No perquè es passegi el cotxe amunt i avall.
Doncs llavors el passeig que tenim ara s'ha de canviar.
Correcte. Ara, jo, si em permets, l'últim apunt. Parlàvem de transport urbà i la flexibilitat que ha demostrat tant uns com altres per ajustar l'oferta a la demanda. En el passeig, jo penso que, siguent tan important com és, també hem d'arribar a un model flexible. Un bon amic, que també que té certes inquietuds en el tema, em deia, escolta'm, a finals d'octubre s'acaba la temporada. Novembre, desembre, gener, febrer, març, no tenim turisme. Això és una realitat palpable.
Cosa que volem arreglar, també. Bueno, no ens oblidem.
Correcte. O sigui, què passa? Que si tenim un passeig tancat i el fem difícil d'accedir per la gent de les urbanitzacions, la gent de Lloret, tal qual, també serà complicat que el comerç es mantingui obert. Arribem a un model flexible que a l'1 de novembre es pugui circular per al passeig, o que hi hagi un mínim de circulació, o que hi hagi un d'allò. Adaptem el passeig a les circumstàncies de l'hivern, i llavors afavorim que la gent doncs pugui transitar, i et diria que, que tingui facilitats per venir, i quan arriba la temporada tornem-li a donar la importància que té. O sigui, de procurar de ser flexibles. Penseu que
jo aquí li veig una pega, no? O sigui, a l'hivern és veritat que no hi ha la densitat de població, dius, doncs deixa circular, però és que per potenciar el comerç el que han de fer és aturar-se. Llavors on s'aturen?
Sí, però
de poder-hi accedir, facilitat d'accés, no? El que deies tu abans de que la gent va amb el cotxet, amb el cotxe, tal qual. Home, a l'hivern, que no tenim, que d'allò, doncs, collons, donem una mica de facilitat perquè
la gent,
com a mínim, pugui... com s'ha de fer? Això ja no ho sé.
Però
diguem que és una idea.
Tu apuntaves que s'havia de ser flexible, però també s'ha de ser agosarat. Penseu, per exemple, a Blanes. Blanes, una vegada que et trobes al passeig, si vols sortir, ho has de fer pel carrer Ample. Coneixeu el carrer Ample de Blanes? Sí. És l'única via de sortida cap amunt que hi ha una vegada que hi ets al passeig. Doncs vam fer una iniciativa de tallar el trànsit rodat pel carrer Ample per donar vida comercial, i els hi ha funcionat. I no només ho han consolidat, sinó que estan intentant fer més accions com aquestes.
Bueno, ficar Blanes com a exemple...
No, jo dic, com aquesta cosa puntual, estàvem parlant, és pròxim, no hem d'anar a l'altra punta del món, és el poble del costat.
Jo recordo que hi va haver una batalla brutal quan es va tallar el trànsit al carrer Sant Pere, fa molts anys, i estarem tots d'acord que...
Ara és inimaginable un si carrer Sant Pere amb cotxes.
Jo crec que els comerciants en aquell moment no ho veien clar, i resulta que això, el carrer Sant Pere és un paradís comercial.
Un gran acert la zona peatonal, el carrer Sant Pere i el carrer de la Vila.
Llavors,
no conec la història, però va ser una improvisació, o allò responia a una idea concreta?
Jo recordo la fressa de debat, però jo era molt petit, no sé quants anys fa que d'allò, però no recordo exactament com va anar. No sabria dir. No,
suposo que hauria de ser la proposta d'un urbanista que algun polític local va fer seva i la va lluitar.
Això és igual que la Riera, si era Passeig de Gràcia o Diagonal, no?
Sí,
que hi va haver un debat aquí que va ser brutal.
Però també un dels problemes de la mobilitat que hi ha a Lloret, i també en el Passeig Marítim o Riera, és tots els serveis, totes les furgonetes, camions que venen a reposar tots els establiments.
I els autocars. Mm-hmm. El Lloret, des del punt de vista estrictament professional, des del meu punt de vista estrictament professional, és un paradís per treballar, perquè hi ha parades d'autocar escampades per tot arreu i carreguem i descarreguem en un altíssim percentatge molt, molt, molt a prop dels hotels. I això té un efecte molt beneficiós. Quan tu normalment aquí treballem amb molta turoperació, vol dir que anem a l'aeroport i recollim gent, però que va des de Calella fins a Tossa. I això vol dir que fem entre 10 i 14 parades. A cada parada hi pot haver 3 o 4 hotels. Estar a prop dels hotels vol dir que les parades es redueixen, per tant el consum de gasoll es redueix, i per tant la fressa es redueix, i per tant és molt important. Hi ha altres pobles que aquesta facilitat no la tenen. Hi ha molts turoperadors que en els seus catàlegs de venda de vacances i a les fitxes que posen als hotels posen quan trigues a anar a l'hotel, a peu, o sigui, aparques davant de l'hotel. Llavors això és algo que crec que com a actiu turístic no hauríem de perdre. Mm-hmm. Ho dic també, algú podrà dir, és que tu et dediques a el que et dediques i ho dius perquè d'allò, és veritat.
Però bueno, també ho veig coneixes, tens informació.
Però també ho veig des del punt de vista d'atractiu turístic, que això és important. Llavors, quan un s'ha estat 2 hores a l'aeroport, ha fet 4 hores de vol, una hora extra per recollir l'equipatge, una hora per arribar a la primera parada i 2 hores més de reparto, estarem d'acord que estalviar 10 minuts és important i afavoreix la qualitat del producte turístic. Doncs això anava. La Riera, jo penso que serà un problemón el dia que s'hagi de remodelar o s'hagi d'arreglar o s'hagi d'això, perquè hem de conjugar, pacificar per als lloretencs, pacificar per als turistes i donar servei. I donar servei vol dir donar accés als autocars. I dona el casotet que jo m'hi dedico, però és així. Però al final, de la gent que portem...
I aquí aposta, doncs... aviam, no, tal com està ara, a nivell de a dia d'avui ja està bé i jo no tocaria grans coses. Ara, sobre el futur, que dius, quan es remodeli i tal, hi ha qui aposta pels minibusos.
Bueno, això és un argument que és recurrent i si... No sé quantes hores he dit abans hem sumat una que has de ser abans a l'altre lloc, 4 de vol, una per recollir i 2 hores i mitja de promig de trasllat, estem parlant de 8-9 hores. Si has de repartir minibusos vol dir que els has de deixar en un lloc que s'esperin i que vingui un minibus a recollir-los.
I l'última tongada ha de sumar 2 hores més.
Exacte. Bueno, això vol dir molts minibusos voltant.
També abans has parlat de el trasbàs...
A l'hivern què en fem d'aquests minibusos? Bueno,
les empreses que es dediquen sabran, prorratejaran, però aviam, ara també no canviarem el sentit urbanístic de tot un poble en funció de que aquest foto jo amb 12 minibusos.
No, però és que té tot el sentit del món, perquè per donar un servei àgil a la gent que arriba durant el dia es necessita un fotimer de cotxes. Són molts cotxes circulant, molts minibusos circulant. I ara, en canvi, amb un autocar els reparteixes. I no obligues a tornar a canviar de mitjà de transport a qui ja porta unes quantes hores de vol. I ja no et dic si venen des d'Holanda o des d'Alemanya amb autocar, que porten 18 hores. Mm-hmm. Bueno, torna'ls a canviar i que es tornin a esperar.
Com que no és un tema que jo toqui, no ho sé.
No és millorar el servei.
Ara suposo que està bé, perquè no he sentit queixes al respecte, però vull dir... Jo anant amb cotxe, és veritat que parlo de temps passats, creuar la Riera m'ha costat 1 hora i mitja.
Sí.
I els autocars em feien molta nosa.
Sí. Jo això vaig proposar una solució en el seu moment, i t'estic parlant de fa 15 anys, en una reunió que hi havia els dimarts i els dissabtes, que eren els dies forts de pèndel, que es podia solucionar d'una determinada forma que a mi em semblava senzilla. La gent que usava els autocars són els nostres clients. Imagino que hem de procurar tractar-los bé. Restringeix el pas de turismes a la Riera i deixa que durant 1 hora i mitja, perquè tothom carregava a la mateixa hora, que els autocars carreguessin i marxessin. Em van dir de tot. allò era una salvatjada.
Que, començat és que pel... clar, jo comprenc les dificultats de tothom, però aquesta forma diré, de parlar... Jo és que arriba l'autocar, carreguem i marxem... Bueno, això en minuts de rellotge és d'una altra manera.
No, és que això era molt divertit perquè la següent queixa és que la Riera estava plena de gent esperant. I això és culpa dels autocars, perquè la gent està esperant amb les maletes a la Riera. I això és culpa de l'autocar que d'allò... Dic, escolti'm, no ens equivoquem. Aquí de culpable només n'hi ha un. El dissabte a les 10 del matí, l'hoteler diu, tothom al carrer que s'han acabat les vacances, a la puta calle, perquè arriben els altres. És que el bus ens ve a buscar a les 6 de la tarda, perquè ha vingut a les 7 del matí, ha descarregat les 10 hores de descans dels conductors i tornem a carregar i marxar. De qui és culpa que hi hagi gent, o hi hagués gent, perquè ara ja no passa tant, 10 hores llançades al carrer? Jo ho vaig dir clarament. La culpa és de l'hoteler, que potser no té l'espai necessari per gestionar entrades i sortides. I si vol treballar amb pèndel i amb autocaristes, això ho ha de tenir en compte. I ha de tenir uns metres quadrats destinats a això. Ara això ja no passa. Això ja no passa perquè el pèndel ha anat de baixa. El d'allò ja no hi ha aquelles arribades massives dimarts i dissabte que ens col·lapsaven el poble entre les quarts de 7 del matí i quarts de 9. Uh-huh. I que ens el tornava a col·lapsar de quarts de 6 a quarts de 8. Perquè les hores de descans eren les que eren i era així. Mm. Però això, simplement, això, com que ja no ens passa, doncs ja no cal que d'allò, però era un argument brutal. I teníem unes baralles brutals amb això. Tinguent en compte que jo de pèndel no em feia, que ho feia simplement...
5 minuts, les 10 en punt del matí. No, és que jo els... Ja fa mitja hora que intentava dir alguna cosa, però com que el tema és molt interessant, sí, i home, important, i a més de caire lloretenc. Macrooperació policial contra el presumpte desviament de fons públics per finançar el procés.
Fa una setmana que s'espera això, no? Avui o demà hi ha la sentència de Gürtel. I ahir van detenir en Zaplana, amb algú han de distreure la parròquia,
no?
Ara potser detindran amb en Montoro,
no,
perquè si s'han desviat aquests fons, qui portava les finances era en Montoro des de l'any passat.
Al final, això, l'anunci d'avui, si no fes riure, faria plorar. Aquest és un país de pandereta, dirigit per mediocres de pandereta.
El d'ells,
exacte. Senyora. I la veritat és que
és
tan lamentable tot plegat que des de Twitter fa dies que s'anuncia quina operació mediàtica o pantalla faran servir per tapar l'escàndol.
De totes maneres, i per acabar, estem expectants que en Francisco Pastor ens comenti què li sembla les declaracions de Pedro Sánchez.
Quines? Perquè en fa unes quantes.
Bé, les més sucoses dels darrers dies.
Quines?
Dient que el president Torra és un racista.
Jo no sé si la paraula és racista, no ho sé, perquè aquí entrem en molts matisos. Però que només hi hagi el debat, i que s'estigui decidint quina paraula s'ha de posar als comentaris o les idees de...
Però quina ha dit? Aquí podríem començar per quina...
Només que hi hagi això al debat, ja vol dir que alguna cosa no funciona. ¿Vale? Perquè quan una persona no pots acusar o no pots intuir o no pots derivar segons quines coses, evidentment no hi ha debat.
Potser el que no funciona és l'instint polític del Pedro Sánchez.
Ja ho vaig dir l'altre dia, que una persona parli de la societat catalana en termes d'ADN i de raça, a mi em frapa molt. I em fa... Em fa por que una persona aquestes idees estigui dirigint
això,
el país.
Això és una opinió, no una...
És la meva opinió.
No, però dius que és una afirmació que en Torra ha parlat d'ADN o ha parlat d'allò. En Torra fa un article en un sentit molt clar, titlla de no sé què, no sé qui, que menysprea l'un dels altres. El que ho ha llegit, i l'ha llegit sencer, i l'ha llegit amb esperit crític, per exemple, SOS Racisme, afirmen de forma contundent que aquells escrits no contenen ni una sospita de supremacisme ni de xenofòbia.
També diu que dit són, això, també diu això, que són paraules un, perilloses un, sí, que home, poden incitar.
Són interpretables, però per algú que té un conseller d'origen magrebí i algú que té una filla amb una discapacitat, titllar-lo de xenòfob i de supremacista, com a mínim sembla agosarat. Sobre el paper d'en Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es trobarà una que provarà una medicina que no li agradarà gens. La gent tria l'original, no la còpia. I en Pedro Sánchez, que se suposa que és d'esquerres, ha adelantat per la dreta a uns i a altres. I, si no tinc mal entès, acceptarà l'alcaldia de Badalona donada per un xenòfob reconegut per la pròpia Comunitat Econòmica Europea, que l'ha titllat així, i que va, un dels eslògans electorals era Limpiando Badalona. Que això em sembla un atemptat, una vergonya i un escàndol de proporcions bíbliques.
Que aquest senyor fos l'alcalde sí que seria una tragèdia, evidentment, bueno, però no ho serà.
Que accepteu l'alcaldia no que us regala algú tant... per tacticisme polític, això diu molt poc del...
La veritat és que grinyola.
Per cert, per acabar, el llaç groc de l'entrada de Lloret l'han pintat de color negre, eh?
Ja està groc.
Ja torna a estar groc. Sí, doncs ha estat ben ràpid.
Sí, i tant.
Gràcies, senyors, per haver participat a la tertúlia d'avui.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies, bon dia.